Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs això, comencem amb en Roman, com en Roman té les converses amb en Vicenç i a mi ara m'ha tocat per una estoneta ocupar aquesta cadira, doncs saludem primer amb en Roman des del Centre de Reeducació de Vit al carrer Pau Barraveig número 16. Roman, bon dia.
Bon dia, Joan.
Aquest temps de família en el qual la setmana passada comentàveu a partir d'un article els pares que no es volen imposar sobre o no volen condicionar excessivament o gens als seus fills, fins al punt de no condicionar gairebé ni la condició sexual a vegades on no és clar, la línia o el marge entre el que pot semblar una imposició i el que és un lliure desenvolupament a vegades no és una línia tan marcada, sinó que moltes vegades hi ha molts matisos de gris per arribar a un punt, però fins a quin punt, doncs, i és el que comentàveu, el pare ha d'acceptar, uns pares han d'acceptar que un nen de 4 anys doncs, ja tingui o ja cregui que té una determinada condició.
Mm-hmm. Efectivament, aquí estava el tema. I el que dius tu? No és una línia perfectament definida, però ha de ser-hi aquesta línia. El que no pot ser és que no hi hagi, diríem, els dos pols, com a mínim, no? Que són els dos punts que marcarien els punts extrems que marquen la línia. És a dir, els pares condicionen la vida dels seus fills i per això són els pares i per això s'han fet pares també, no? És a dir, amb una certa ideal, unes certes creences, unes certes aspiracions de què volen pel seu fill, que volen perdó, que volen que sigui el seu fill en un bon sentit. Uh-huh. És a dir, que finalment la vinguda del fill al món respon a un desig dels pares. Diríem, en absència de desig, o sigui, per la pura reproducció de l'espècie, no funcionem, i menys ara que estem sobrepoblats. Fixa't, fins i tot això és el que porta que algunes persones que potser no tenen un desig clar o tenen alguns obstacles per accedir biològicament, es plantegin l'adopció. Dic, algunes parelles, en primer terme, directament, no hi ha ni, no és que intentin no puguin, sinó que directament entenen que no es tracta de portar una altra criatura al món, sinó de poder donar-li uns pares a una criatura que ja està en el món.
Uh-huh. I per tant de criar-la.
I uh-huh. Això és un desig. No? És a dir, que inclús pot arribar, i això determina, no? És a dir, igual és una mica bèstia dir-ho així, però els fills no natos d'aquesta parella han quedat marcats per la determinació d'aquesta parella. El mateix que el fill que han adoptat ha quedat marcat per l'adopció, normalment bonament marcat. No? Uh-huh. Però sempre hi és. Quan els pares diuen, és que ha agafat els meus defectes. Diu, ja, clar, però també agafar les teves virtuts, no? O el que tu també has pogut traslladar o transmetre.
Fins aquí, clar, aquí entraríem en una consideració ètica, perquè en el fons, diguem, la potestat d'educar els fills inicial i de manera primària és dels pares.
Sí.
Aleshores, fins a quin punt els pares poden tenir por d'estar condicionant excessivament els fills, o fins a quin punt doncs els pares han de condicionar els fills, és a dir, i ens podem posar, doncs, per posar-nos en un estreny i entendre una miqueta millor en aquella pare absolutament gairebé despòtic que no vol que el seu fill faci determinada cosa, ja no direm allò, o el mama quiero ser artista, o sigui, per entendre'ns un exemple que és fàcil de copsar. Fins a quin punt doncs aquesta condició o aquesta manca de condició no pot evitar caure en aquest parany, que és de dir, bueno, de pares advocats surten fills advocats que potser no volen ser advocats.
Sí, sí, o de pares advocats surten fills delinqüents.
O de pares advocats surten fills delinqüents, correcte. No. Sí, però si surten fills delinqüents és que el pare no hi ha estat gaire a sobre, probablement, no?
O ha estat tan
a sobre.
O ha estat tan a sobre, o ha estat d'una manera que justament no ha introduït la llei per res. Ai, és que ara ho deies d'una manera que anava bé. Clar, quin és el punt fins aquí? O sigui, on està? Clar, no és un barem, no és una equació. Potser és més un logaritme, en el sentit que sí.
Un pare pot dir, jo vull que el meu fill sigui lliure a l'hora de triar el seu camí. Clar, però això vol dir que no l'hem de condicionar gens perquè triï el seu camí, perquè en el moment que l'orientes ja el condiciones.
I en el moment que el deixes triar el seu camí sense orientar-lo, també. És a dir, per activa o per passiva, ja estàs determinant, ja serà el teu fill, o ja serà el fill dels seus pares, o de dos mares, o d'una mare soltera, és a dir, ja, diríem, a efectes, ja que està tan de moda, o sembla que té tanta potència, tota la qüestió biològica i genètica, seria tant com dir que, bueno, que no li poses un codi genètic, no? Perquè també perquè l'has de determinar el color dels ulls, no? O el del cabell, o l'alçada, no? O el sexe biològic.
Això ve de fàbrica.
Pues ja està, pues aquí està. En la fabricació d'un nen venen uns pares que determinen i condicionen, junt amb la dotació cromosòmica, amb la dotació psíquica dels pares.
És a dir, la tria de la no condició és també una condició.
Absolutament. I de vegades és una condemna, perquè és deixar-lo en la immensa mar blava.
I llavors el dubte que plantejaran els pares, sí, doncs no l'hem de deixar en la immensa mar blava, fins a quin punt podem apretar per condicionar i fins a quin punt hem de deixar que lliurement es desenvolupi. I si un nen de 4 anys no és igual que un nen de 7, ni que un nen de 10, ni que un nen de 14.
Efectivament. El de 14 ja no és un nen, el de 4 no és el de 7 i el de 7 no és el de 10. El de 10 té un màster ja en infància perquè és l'esplendor de la infància, és un nen que justament entén les regles del joc, entén que hi ha regles, entén que és un joc, que ell ha de jugar el seu paper, és un sentit metafòric, la vida és molt sèria, que ha de tenir un protagonisme en la seva vida. És que una cosa és permetre que el fill triï, o vagi fent, diríem, les tries en la seva vida i es vagi formant, i una altra és deixar-lo que vagi per on vulgui, perquè això és condemnar-lo a buscar referències en un altre lloc. L'altre dia sortia en la qüestió aquesta de l'article pares blandengues, fills mimats. Clar, aquí tenim això és com una fórmula i no hi ha fórmules, o sigui, no sé si surten nens mimats o surten nens consentits o surten nens perversos o nens tirans, perquè clar, si el pare deixa fer tot, no?
També dependrà del caràcter innat del nen.
Bueno, no, vull dir que justament quan tu deies la cosa educativa, l'educació, per definició, és restricció. Això no fa. Això no està bé. També es diu moltes més coses, però simplificant molt, és la inhibició, el fre, de determinades qüestions que no són acceptables. Clar, tot això és molt subjectiu i molt cultural. O sigui, el rot que no et pots tirar el nen de 5 anys aquí a Sitges, pues, com no se'l tiri al Marroc, tindrà un marrón, perquè és que no li agrada el menjar. Bueno, té altra significació i és la mateixa qüestió. És a dir, no és que siguin més mal educats els d'allà i menys els... Que és un context cultural que determina coses. Uh-huh. És a dir, també el context cultural determina coses. Em sembla que aquesta espècie d'indeterminació, de no voler marcar o tallar les aletes del fill, és un signe de la nostra època. És una posició, a veure, no vol dir que tots ara estiguin així, ni molt menys, però és una posició nova, que abans, amb un cert efecte pèndol, si vols, del que era abans, era on tu ets això i no cal que diguis res. Uh-huh. Ara, perdó, passa a l'altra banda, que és... bueno, què vols ser? Com si un nen pogués saber què vol ser? No, sí. Per exemple, com sempre s'ha rigut molt quan els nens diuen, no, el nen de 4 anys, quan sigui gran seré bomber. No? I tots, ai, que bé, i tal, però clar, ningú diu, bueno, comencem a ahorrar per, no, estalviar pel camió de bombers, o fem la manguera, o per... És tan absurd com l'altre. Quan un nen de 4 anys té aquesta qüestió amb el gènere, no, amb la identitat de gènere sexual, clar que està dient alguna cosa, i està expressant un conflicte sever, molt serio, però s'ha d'entendre com a conflicte, no com a que, coita, mira el que ha passat, no? O sigui, ha sortit amb ulls blaus, no és això, no ha sortit amb ulls blaus.
Amb 4 anys és massa aviat.
Clar, és massa aviat per tot, amb 4 anys, no? I de vegades, a veure, pot ser, és a dir, hi ha moltes manifestacions o expressions de gent, per exemple, d'homosexuals, o gent que de més gran ha fet canvi de gènere, no? Transsexualisme, que diu que des de molt petita ja ho sentia i ho tenia tot claríssim. Bueno, són expressions subjectives, no són objectives. No sé, hi ha molts nens també que expliquen que no se'n recorden del casament dels seus pares, que casualment n'hi havien nascut, però se'n recorden perfectament del dia del casament i discuteixen. Són 5 de 6 anys. Després, més endavant, ja no fan aquestes coses. Però direm que els records també són molt, molt subjectius.
Traïdors, no? En aquest sentit.
Sí, això, els pintem sense pretendre-ho. Aleshores, una cosa és al revés, és a dir, un cop hi ha una sexualitat diversa, una identitat particular o una forma, això, sigui homosexualitat, transsexualisme, el que surti, no estigmatitzar això. Uh-huh. Això és una altra cosa. És a dir, que per això no sigui perseguit, que no sigui discriminat, que no sigui atacat, no, o que se li vulnerin els drets, això és una... Evidentment, sí, clar que és una cosa que... I en això hem guanyat. En això hem guanyat. Però diríem que sembla que el preu d'una espècie de... No, què se li diu a un nen de 5 anys ara a l'escola? Què és una família? Oh! Pues mira, hi ha una varietat, no?, immensa. Però els nens ho agafen amb total naturalitat.
Mm-hmm. Mm. Quan es desenvolupa aquesta orientació sexual, aquesta identitat sexual, millor dit?
Mm-hmm. Bona pregunta. Té diferents moments, no? Diríem que justament la sexualitat humana és una mica curiosa, perquè anem com en dos tempos, no? Un primer, que és el de la infància, que diríem on hi ha sensacions, hi ha percepcions i hi ha una curiositat intel·lectual sobre què vol dir, no?, ser nen, ser nena, què és un pare, què és una mare, d'on venen els nens, què significa, és a dir, l'exploració de les sensacions del propi cos, del cos de l'altre. Els jocs de curiositat sexual en la infància sempre han hagut, diríem, abans molt més amagats que ara, ara potser més, més explícits i més declarats, de vegades justament excessivament naturalitzats, que és dir, bueno, i per què no? Per què no han d'anar, no sé, tots corrents nusos i tocant-se fent, bueno, perquè una cosa és un joc i una cosa és un descobriment i una altra és no posar coto de cap mena a aquest tipus de qüestions. Com a mínim és per aquí, pel saló ni per l'Arna. Bueno, o vale, o sigui, ara anem al parc, ara tots vestits i cap al parc, perquè ja n'hi ha prou d'aquest color. És a dir, que no és una sufocació total i plena de, d'altra època, que era: si et toques l'ocellet te'l tallaré, o et posaràs malalta si et toques allà baix, no? No és això, no? O aniràs a l'infern de cap. No són aquestes coses de sufocació total i desacreditació i de negació, però sí ficar-lo dintre de un context social, cultural, de valors, educatiu, de vincles. I aquest primer, i després diríem ve un segon temps que és, i en aquell moment diríem, el cos no està preparat per res, no és sexe, això és sexualitat. I després ve un segon moment que és el del canvi o el del desenvolupament ple de la sexualitat o del sexe biològic o d'aspectes biològics de la sexualitat, que és quan el cos madura i ja té la plenitud sexual, que és pubertat i adolescència. I aquí ja apareix, diríem, amb tot el seu esplendor, la qüestió de la sexualitat.
Per tant, i qui podem temporalitzar aquestes aquests moments? És a dir, perquè clar, abans comentaves allò, el nen de 4 anys, sí. Nen de 4 anys, o el nen de 7, o el nen de 10.
A veure, temporalitzar, sí, en el sentit que tampoc són fases, fase 1, fase 2, fase 3. Sí que hi ha, les inquietuds van canviant. Diríem que als 7 ja saben tot. Què és un nen, què és una nena, què té un nen, què té una nena, d'on venen els nens, com es fan, saben de la relació sexual, saben del gaudi que hi ha en la relació sexual, i sents molts nens, no? Que diuen, ah, no, és que fan no, sí, fan, no, sorolls i fan, és a dir, perquè ja ja han esbrinat tot el que podien esbrinar. I a partir d'aquí només queda esperar el moment en què ho puguin fer ells també, perquè entre tant, amb 7 anys pues no toca, no? Toca aprendre altres coses, ja lo de la sexualitat ja ha quedat clar. I ha quedat clar també que no és el moment. Aquí tenim un problema quan un pare diu, no, tot machote, té 7 anys i va tocant el culet de les nenes. Com que tot un machote? No, és al revés, no? És un nen que encara no ha arribat a aquesta qüestió. A què? Molt bé, sí, hi ha culs, hi ha tot el que hi ha, les anatomies i tot el que... Però que no és el moment. Que això és l'altra part que ve amb la cosa. És a dir, una certa restricció i, diguem-ho bé, per què no? I una certa prohibició. Però prohibició amb promesa. Bueno, ja serà machote, no?, quan tingui 13 anys, com a mínim, o més endavant.
Per tant, aquesta identitat es va desenvolupant al llarg del temps, però clar, quan, doncs, això, el que has comentat abans, una persona, doncs, que de gran... és homosexual o transexual, i diu, no, és que jo de ben petit m'ho sentia, o, doncs, el que comentaves, pares que diuen, no, és que el meu fill té una és un nen, però en realitat és una nena. En quin moment això pot realment ser veritat?
Jo diria que queda ja a l'adolescència.
A l'adolescència? És a dir, en tota la infantesa no.
A veure, no, com és no per la resta. Així com l'heterosexual tampoc. En la, tu dius, bueno, però l'heterosexual és homosexual en la... En
tota la vida, no?
Tampoc.
Tampoc. Tampoc. Es, tot es desenvolupa més tard.
Però... Tot es concreta, es cristal·litza. Uh-huh. Eh? Té molts afluents, va rebent afluències. Diríem, no és el mateix que un nen de 4 anys digui vull fer-me cuetes per anar al parc, vull posar-me... i vull anar de tacons, no? O vull que em compris una sabata de tacons, que la mare li digui, bueno, clar, oh, mami, si ets una nena, pues sí, haurem de fer això, haurem de... A que li digui, mira, no entenc res, que són aquestes coses, però no ho faré. No ho faré perquè per mi ets el meu nen, no la meva nena. I jo, al meu nen, no li compro sabates de tacons, ni li faig... és un discurs molt diferent, que no vol dir una censura atacant, agressiva, no? De dir-li, però abans, mort, que no és res.
Però es planteja un conflicte.
Clar. És que la sexualitat és conflictiva, molt. A més de que una cosa és definir quin és l'objecte de la, l'objecte sexual en el sentit de l'atracció per on ve, perquè això és una altra particularitat de la sexualitat humana, que no té un objecte definit, cosa que en la majoria de les espècies sí que el té. No, diríem... bueno, una cosa és per qui o per quin tipus de persones o per quin gènere es sent l'atracció, i una altra és la identitat, és a dir, què sóc jo? Que és diferent, que, no? És a dir, ara fins i tot hi ha xistes, hi ha algunes pel·lis o algunes sèries que ja s'ho prenen a broma, no? Dic, no, jo sóc, o sigui, genèticament home... però m'agraden, però sóc, diríem, dona, però dona homosexual. I pots enrocar més la qüestió, no? Bueno, són fenòmens, diríem, culturals. Tenen que veure, perquè la cultura ho permet. Diríem, altres cultures no ho tenen, i en altres moments de la nostra cultura no passava. Perquè estem sempre condicionats per un ordenament simbòlic. No som certs biològics. Clar que sí, però som biològics, psicològics i socials. Molt socials. Diríem, l'ordre simbòlic, el que està bé i el que està malament, el que s'ha de ser, ha canviat, i ha canviat molt. Perquè canvien els vincles, canvien les relacions, no? Canvia la tecnologia i canvien les comunicacions. Abans ningú podia enviar una carta i esperar que li contestessin l'endemà. Sabia que, bueno, que un diu una cosa i, bueno, d'aquí que et contestin, pues passa un temps, jo torno a contestar. Ara és, o sigui, ho contesta ja, o el que ha dit no té cap sentit. No, o sigui, obrir WhatsApps a la nit, no hi ha cap adolescent, o sigui, directament borra tot, perquè ja està, ja s'ha mort tot. El que tenia valor ho tenia en l'instantani de la comunicació. Bueno, això ho permet la tecnologia i també ho fomenta i també fa que es desitgi això, que abans no podies desitjar, no? Quan eren petits no podien dir, jo vull tenir un mòbil. Dius, no, clar, perquè has sigut un visionari.
S'han,
no?
D'inventar, sí.
Encara s'ha d'inventar. No està a disposició, no? El recurs. Bueno, a veure, jo crec que també, fixa't lo de l'article aquell, no, pares tal, fills qual, no? Hi ha com una espècie una mica loca, d'aquests temps, de trobar fórmules que garanteixin la felicitat, l'èxit de la paternitat.
Els llibres d'autoajuda han fet l'agost amb això, oi?
Sí. Home, sempre dic el mateix, el llibre d'autoajuda, que el que segur que ajuden és el que l'escriu.
Ah, exacte.
Després, si ajuda algú més... Sí, sí. Pues...
Com ganar diners. Sí. Sí.
No, i no treu que puguin donar algun ajut a algú, però diríem, el que segur no fan és resoldre. Perquè la resolució dels conflictes és particular, no és general.
que passa és que els llibres o els consells o aquest espai que estem fent ara, doncs clar, posen la gent davant d'opcions que els hi pugui servir per introduir en un determinat imaginari per prendre determinades decisions.
Clar, però potser aquí està el problema. Jo pretendia que aquest espai no fos així, en el sentit de que no hi ha un producte a fer, de dir, tenim ara la bateria d'opcions, no? Estimats oients, tenim el model A, el B, el C, o tenim les caselles aquestes, vostè agafi aquí del súper de consells, els productes...
Sí, però tampoc ho plantegem així.
No, per això dic, no, ja, però dic, en l'article aquest està plantejat així.
D'acord.
Pares blandengues, fills mimosos. O sigui, com si... I no, o sigui, no són tan previsibles. Jo crec que... I ara pensava quan deies el de temps de família, no? Dic, ostres, més temps que mai... És a dir, com els temps marquen el de la família, no? Amb la qual cosa estic molt content amb el nom del nostre espai, perquè realment que s'ha mantingut en el temps, no? Tant de temps.
I probablement, com es tractaven les coses quan va començar l'espai, no és com es tracten ara.
Ui, de ben segur. De ben segur, igual algun dia hem de fer algun...
Un revival.
Anar a veure les cintes.
Sí, 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 perquè
cassets,
els primers estan en cinta encara.
Estan en cassets, sí, sí.
Per tant, doncs això, ens trobem en què? Primera, allò que ja sabíem, no? Hi ha una fórmula magistral i per tant, d'una determinada actitud no sortirà una determinada reacció a conseqüència d'aquesta actitud, tot i que el fet del pare blandengue, el pare que té por davant de tot, tampoc és un model a seguir.
Sí, però saps què? Sí, sí, no és un model a seguir i justament on hi ha masses models o no hi ha cap model, justament això dels models s'ha relativitzat molt. Abans els models eren més definits, més estrictes, més dibuixats, per a bé i per a malament, que no tot eren flors i violes. I ara està molt... Però no és que tingui por. O sigui, molts d'aquests que se'n diuen blandengues, a veure, que és despectiu el terme, òbviament, no? És a dir, que aquí ja hi ha un judici. Jo procuro no ficar-me a fer judicis de res, perquè no és la meva funció, no soc jutge, no? Soc psicòleg, i la qüestió és intentar comprendre. No és tant la por com la convicció de que pel seu fill ha de ser el millor, el més fantàstic. El problema és que això és una posició molt, molt narcisista. És que jo sé el que li convé al meu fill. L'escola no té ni idea, el sistema educatiu tampoc, i lo social, bueno, alguns. Però sí, sí, aleshores, sisplau, no li digueu les classificacions. I diríem, i el pare també es sent autoritzat per venir a plantejar-li a la mestra o a l'escola com ha de portar la qüestió educativa, que dius, caram, en una altra època li diria, no li agrada l'escola, vagi a una altra. I ja està, ni el rebrien, a menys de que ni se l'acudiria a un pare a venir amb una cosa així que, no sé, no és a dir, no li pegui al meu fill, no? O jo no vull abusos corporals, no és això, és una cosa sutil, molt subjectiva, molt privada i molt relativa, o sigui, no és una veritat absoluta. I aleshores, no és tant per por com perquè entenc que sap el que li convé al seu fill d'una manera radical i no escolta i li pretén dir, diríem els altres, com funciona. Clar, això no és blandengue, això és hiperpotent, no? És omnipotent, s'otorga poders que no té, però diríem, no és un blandengue. Veus que si fas una altra lectura,
bueno, és sobreprotector pel fill,
és sobreprotector,
i aleshores, diguem, abusa d'aquesta sobreprotecció envers d'altres que també tenen una funció cap al seu fill.
Sí, bueno, doncs pretén imposar coses que no li... Que no... Veus? No imposar-li al fill, però sí al mestre.
Clar, perquè tu protegeixes amb aquest i aleshores li crees un entorn basant en els altres.
D'acord, o sigui, aquí, sense saber-ho, probablement estàs comprant números per a una persona o per un nen que desautoritzi el mestre. Si no ara, d'aquí 3 anys. Perquè què dirà? No, si el meu pare ja ho diu, o ja ho deia. Dius, aquests, tens ni idea. no? O quan... I això ja dic que són posicions, no? Perquè jo crec que de vegades ens deslicem en el llenguatge. És que els pares avui en dia... A veure, els pares d'avui en dia no existeixen, no? Hi ha pares, hi ha cada pare. Però hi ha posicions de pares. Mira, es conserven. Hi ha moltes posicions que amb poques modificacions són posicions que sempre han hagut. Uh-huh. I també coexisteixen amb altres posicions de signe diferent, amb característiques diferents. Una d'elles és aquestes de les que estem parlant, però és una posició, no són els pares. És la posició aquesta que alguns pares adopten o s'hi col·loquen.
Aleshores, no, l'article no ens condueix, diguem, en el camí que seria l'aconsellable.
M'agrada que diguis aquesta qüestió, tu, periodista. Jo crec que és un dels problemes amb el periodisme actual, que pretén donar respostes simples a problemes molt complexes.
Ha d'haver receptes per tot.
Sí, però escolta'm, Ferran Radià no està donant receptes. O sigui, ensenya a cuinar. I no es tracta de buscar, ni pretén que les receptes portin a lo que diu, que s'ha de, no? A lo que figura que ha de sortir com a producte. Mm-hmm. Si no valen ni per la cuina, o són molt relatives a la cuina, no diguem... o sigui, no serà aplicant receptes que esdevindràs cuiner, no? És a dir, i el problema és que tenen molt poder de divulgació, i es mou amb eslògans. Padres blandengues, hijos no sé què. Diu, caram, ja ho hem definit tot en una frase? Jo sóc molt més tonto.
Pues mira que n'hi ha d'articles d'aquests.
Mira que n'hi ha. I tant, i tant. Aleshores, aquí què pretenem? Perdona, pues, poder reflexionar, no? Poder parlar, poder pensar, intentar saber cadascú des de la seva posició, bueno, com es col·loca, com es posiciona davant de determinats conflictes, de determinades situacions, però diríem, no surt una posició única i universal.
Uh-huh. I encara que ens pugui semblar que estem partint d'una actitud que pugui ser més universal, cada cas és particular. I per tant...
Absolutament. Absolutament. Si un li pregunta, com és que ha sortit tan bé el teu fill? I què dirà? Sí, és que tal, no sap. O sigui, he fet el que he pogut, però és que el mateix que diria un que diu, com és que m'ha sortit tan malament el fill? Però també he fet el que he pogut i el que sabia. No, qui tingui la fórmula farà milionari, no?
Serà milionari per explicar-la, però després no li servirà exactament a ningú.
Però no funcionarà, no funcionarà.
Roman Pérez, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta de temps de família, i la setmana que ve continueu estirant del fil.
Un gust de parlar amb tu, Joan. Gràcies.
Fins aviat.